Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estàs aquest dissabte?
Molt bé.
De febrer.
De febrer tristos, aquests dissabtes sí. De febrer. I
el,
aquestes
febrer
hores.
No m'agrada gens, però
a
bé.
A mi tampoc.
Tampoc. És un impàs per arribar a èpoques millors.
A la primavera.
Això. Amb l'Artur Ramon, ja ho sabeu, sempre vinculem obres d'art amb notícies d'actualitat. I aquests últims mesos, un dels grans temes d'actualitat ha estat el fenomen Me Too, jo també, que ha destapat molts casos d'abusos i assetjament sexual. Primer a Hollywood, però l'efecte dominó ha fet que moltes dones de diversos sectors denuncien públicament els abusos que han patit. Fins a tal punt que l'assetjament sexual s'ha convertit els últims dies en el principal tema reivindicatiu de molts discursos públics.
So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon.
És Oprah Winfrey a la cerimònia dels Globus d'Or. Va ser un dels més aplaudits aquest discurs. Moltes de les denúncies fetes públicament els últims mesos parlen d'homes que han creat grans obres d'art, però que a nivell personal han resultat ser grans mostres. I la pregunta que et faig, Artur, és si al llarg de la història de l'art, tu que ets un gran expert en això, hi ha hagut molts monstres que potser han amagat aquesta monstruositat darrere de les obres que després han pintat.
Sí, hi ha moltíssims artistes, alguns que, els sabem i que coneixem les seves biografies, i altres, possiblement, doncs, que no ho sabem i també va passar, que ens han deixat creacions meravelloses, d'una bellesa sublim. En canvi, ells, com a persones, doncs, han deixat molt que desitjar, i alguns inclús han estat monstres i han estat cruels, i avui els repassarem.
Avui l'Artur ha triat tres d'aquests monstres, tres artistes, que van fer coses horribles però que van crear peces meravelloses, i ens preguntem, què fem amb l'art dels homes monstruosos?
Se fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile.
I aquest que sentim parlant en francès és Pablo Picasso, en una entrevista poques setmanes abans de la inauguració de l'exposició d'homenatge que se li va fer al Petit Palais de París. Picasso, un dels artistes més ben valorats, però amb una part fosca, vaja, que no sé ni com qualificar-la.
Sí, a veure, Picasso, hem de ser molt curosos a l'hora d'aproximar-nos a ell, no? Perquè és un personatge tan important i tan polièdric i que ha deixat una petjada tan fonamental en la història de l'art, que quan vas analitzar l'home veus que està ple de clarobscurs, és a dir, no tot és monstruós en Picasso, també ho hem de dir, això. Però, primerament, hem de veure que és un home del segle XX. Molts cops hem dit que ell sol explica el segle XX,
sí.
Però educat al segle XIX. I educat amb uns paràmetres molt on hi regna la misogínia. I a la seva joventut hi ha un fenomen que és importantíssim i que jo crec que desvinculen la seva relació amb les dones, que és la prostitució. La prostitució a finals del XIX, principis del XX, era molt corrent. És a dir, quan sorties amb els amics, no, la colla seva dels joves, dels quatre gats, no anaven a prendre una copa. No, acabava sempre doncs, en els bordells, com els del carrer Avinyó, que després fa aquella obra meravellosa,
sí,
de les demoiselles d'Avinyó. Per tant, ell, la dona la considera un objecte i la considera, diguéssim, té aquest punt sempre molt, molt misogen, i inclús hi ha algunes declaracions d'ell molt fortes, és a dir, ell que recorden declaracions actuals.
Malauradament.
Malauradament. Hi ha una declaració que va dir a la dona se l'ha d'agafar sempre pel coll. Això és molt fort. Quan veus alguns d'aquests retrats, ara, per exemple, l'exposició que hi ha a Picasso Toulouse-Lautrec, que ja va acabar a Madrid, a la Fundació Thyssen, hi ha aquests retrats de joventut on hi ha parelles en la intimitat, i és una relació sempre de superioritat de l'home cap a la dona i molt violenta. És a dir, rarament hi ha tendresa, rarament hi ha amor. És un sexe brutal, violent, i a vegades...
De dominació.
De dominació. I després tota aquella part dels dibuixos eròtics. Ell és un home que a diferència del que passa moltes vegades, és un vell verd. No, Picasso va néixer verd i es va fer vell. És un home obsessionat pel sexe d'una manera...
Bruta.
Jo crec que bastant
bruta. I no hi va haver cap canvi de mentalitat? Perquè de vegades creixes en un context, en una cultura, en un entorn, però el fet pot ser d'obrir la ment, de viatjar, d'estar més en contacte amb intel·lectuals, amb un cert tipus de cultura, sí, et fa obrir les finestres, diguem-ne.
En el cas de Picasso, mira, és un,
no va passar.
No, és un personatge que tot el que té al seu voltant ho acaba cremant. Eh? No només les dones, també els amics, també pensem en la relació, per exemple, que té amb el seu gran amic Casagemas, que s'acaba suïcidant, no per Picasso, però Picasso hi és present en aquella relació, diguéssim, de frustrada entre Casagemas i Germain, que s'acaba... Però fem un repàs a les dones. És a dir, la primera, la russa, Olga Kloklova, és una dona que acaba també mig desquiciada perquè ell al principi li agrada molt, perquè és una dona mig aristocràtica i tal, i després la deixa totalment tirada. Després, Maria Therese Walter, que acaba també fatal, no cal dir Dora Maar, que embogeix, i François Gillot és l'única que d'alguna manera no es deixa ni retratar massa per ell i que fuig de, perquè també era pintora i era una dona més independent i més forta segurament que les altres. I finalment Jacqueline, no? Que Jacqueline, pensem que quan es coneixen, Jacqueline té 45 anys i Picasso en té 72.
Uau.
Clar. I quan coneix a Maria Therese Walter, ella té 17 anys, que treballava a les Galeries Lafayette, i Picasso 45, és a dir, li agraden les dones molt joves, que les acaba exprimint, i la seva pròpia biografia està connectada amb la pintura. És a dir, les retrata fins que les esgota, i tant des d'un punt de vista vital, emocional, com d'art, és a dir, no ho podem disassociar.
I després passa pàgina, no? Un cop els ha tret,
cop ha tret
tot el benefici,
tota la sang, diguéssim.
Tota la sang, sí, sí.
És un vampir, Picasso. Però ho fa amb tothom. Ho fa amb els amics, ho fa amb els pintors que coneix, ho fa amb tothom. Ara bé, dit això, té una part bona. Picasso és una persona que va ajudar molt els seus amics. Això no se sap, però, per exemple, ell va destinar el que avui serien 260.000 euros entre l'any 38 i 39 per ajudar als refugiats i a la gent de la República. És a dir, hi ha una part de Picasso altruista i generosa, perquè sempre se l'ha pintat també com un garrepa i com un personatge molt avar, però no és tan així. És a dir, tampoc ens equivoquem, perquè la seva relació, és veritat que amb les dones és molt, molt forta i a mi no m'agrada l'aproximació que té a la dona,
però d'altra banda
té altres coses positives.
Tu ens has portat una imatge també molt, molt dura.
Molt dura, sí.
Titulada, un quadre que es diu Violació, i que demostra aquesta violència que ara estàvem parlant, no?
Sí,
aquesta
sí.
Dominació absoluta amb una cara grotesca i amb els esforços de la dona per intentar treure's el mascle a l'home del damunt, no? A l'agressor.
Mira, aquesta és una obra que forma part d'una suite meravellosa que es diu la Suite Volar, on hi ha tota aquesta relació del pintor i la model, que en molts casos és molt bonica i molt eròtica, però té algun... Hi ha una petita sèrie dins de la sèrie que es diu La batalla de l'amor. Tot això ho va fer cap als anys 30, on hi ha aquestes imatges molt fortes que són com del minotaure sotmetent la dona, no? Llavors jo crec que...
És espantosa.
Sí, en part Picasso, i a més, clar, una obra que ja es titula així, no? La violació, que ja és molt fort. En part, jo crec que Picasso, a veure, té aquesta mentalitat totalment dominadora, però a mi em recorda molt allò que deia Salvador Espriu, que deia, millor que no ens coneguin els creadors, no? Perquè, clar, ara parlem de Picasso, però, per exemple, Bernini, quan va saber que la seva amant Constança li feia el salt, va agafar un criat i li va dir que anés a destrossar-li la cara, a tallar-li la cara. Caravaggio va matar un home, era un fugitiu. Arthur Rimbaud, el gran poeta, era un traficant d'armes. Norman Mailer va apunyalar la seva dona. És a dir,
més val no entrar,
més
no?
Val quedar-nos amb l'obra i fer una mica una disassociació del que és
artista.
La persona i l'artista. Perquè és que, si no, clar, fas una lectura a vegades... A veure, en el cas que parlem de dona, sexe, tot això, en Picasso és molt evident aquest element fosc, molt, molt evident. I quan veus els seus dibuixos eròtics sempre hi ha una part, inclús et diré, sinistra amb tot això. O sigui, és una aproximació que no m'interessa massa. No m'agrada, m'incomoda, inclús et diré.
Picasso, el primer, diguem-ne, el primer monstre.
El
segon és aquest.
You lost your mind.
Go to hell, Diego.
You know what the consequences of this could be?
He's not scared. Why should you be?
Oh, dear God, Frida, of all people, why?
Because we wanted to.
És un fragment de la pel·lícula Frida, on la pintora Frida Kahlo discuteix amb l'aleshores marit seu, Diego Rivera, n'hem parlat algun cop en aquest espai, I, clar, Diego Rivera, tu ho explicaves fa unes setmanes, una persona cruel, egoista també, no? Aquesta dominació cap a la dona i aquesta... Bueno, un faldiller, no? En definitiva.
Sí, un picaflor.
M'agrada aquesta
d'aquests
paraula.
D'aquests homes que tenen la necessitat constant...
D'anar pol·linitzant.
Sí, que jo crec que són homes moltes vegades amb grans complexes, d'inferioritat i necessiten afirmar-se amb aquest joc de la seducció, però fent molt mal entremig, no?
Sí.
I Diego Rivera li va fer moltíssim mal a Frida Kahlo, la va conèixer sent ella molt jove, després doncs, de tots els problemes que ella havia tingut, etc, quan estava pintant a l'auditori de la universitat on estudiava Frida Kahlo a Mèxic, però Diego Rivera ja era un home fet i havia estat casat dues vegades, tenia un fill, havia passat per París, havia ja desenvolupat les avantguardes...
I portava quilòmetres, vaja.
El cubisme, és a dir, era un home ja molt més fet que la pròpia Frida Kahlo, i a més ella molt fràgil. Llavors la relació va ser... s'ha volgut idealitzar com una relació d'amor meravellosa, però va ser l'infern per
tòxica,
Frida Kahlo.
No?
Va ser horrorós. I a més, el que més li va fer mal és quan Diego Rivera va tenir la relació amb la germana de Frida Kahlo, és a dir, amb la seva cunyada, amb Cristina, i això... Frida Kahlo, de fet, no li va perdonar mai. Es van separar, es van tornar a casar. Ella tenia, que això els hi passa a certes dones, hi han casos, inclús tinc amigues que els hi passa, no? Que hi ha un tipus de dona, també d'home, però que es cullen molt malament. La decisió aquesta d'escollir la parella és fonamental. Jo crec que és de les més importants de la vida. I constantment es cullen malament.
Et condiciona...
Clar. I llavors diu, sempre tot... van amb l'home equivocat. I això és molt difícil d'arreglar, perquè... I a Frida Kahlo li va passar, va escollir amb aquest cràpula, perquè l'admirava, perquè Diego Rivera, diguem-ho, tot era
el gran moralista,
magnífic,
no?
Artista, és, sí. A dir, és el destacat moralista mexicà d'ideologia comunista, amb un contingut sempre social, un gran artista. I ella va quedar molt fascinada, jo crec, més per l'artista que per l'home. Llavors, clar, l'home, conviure amb un monstre és molt complicat, perquè sempre passen coses.
El fragment que sentíem de la pel·lícula, protagonitzada per Salma Hayek, Frida li acaba cridant, has estat el meu millor amic i el meu referent, però mai el meu marit.
Exacte.
Per tant, aquest seria una mica el resum d'aquesta relació. I l'obra que ens has portat és de Diego Rivera i es titula Les mans del doctor Moore.
Sí, és una obra molt interessant en el que s'ha volgut llegir que aquest arbre simbolitza la pau, la vida que hi havia a Mèxic en aquell moment i que aquestes mans, doncs, amb aquest ganivet, volen d'alguna manera sesgar-ho, no? I això a Diego Rivera no li agradava. Jo l'he portat perquè jo li faig una altra lectura. Jo crec que aquest arbre és Frida Kahlo. És una
dona. I
ell
li talla les arrels.
I ell li talla els genitals, les arrels, la deixa buida. I això és una mica el que deixem-nos d'aquesta cosa així més social i anem a la part més íntima i biogràfica de Diego Rivera.
Amb unes mans enormes i aquest arbre que és fràgil.
Clar, que és Frida Kahlo.
No?
I és un arbre, a més, que ja veus que està una mica desproporcionat, etc. Quan va morir Frida Kahlo, Diego Rivera va dir, yo me he dado cuenta que lo más maravilloso que me ha pasado en la vida ha sido mi amor por Frida. Yo diria, too late.
Home, això s'ha de fer en vida,
sí,
no? Quan l'has dinyat.
Sí, però les coses només les valores quan les perds. I això és el que li va passar a Diego Rivera.
Doncs que s'hagués espavilat una mica abans i que li hagués aportat una vida molt més equilibrada,
sí,
i amb més amor, no?
Més tot relaxant,
plegat.
Sí.
Bé, déu-n'hi-do, Picasso, Diego Rivera, estrelles de portes en fora, monstres de portes en dins. La pregunta que ens fem avui amb l'Artur Ramon, què en fem de l'art dels homes monstruosos? Coneguem el tercer.
Juguemos un poco, así te distraeré.
¿Cuántas veces por noche puedes? ¿Cuántas veces puedes hacer el amor en una noche? Porque la verdad es que...
Un montón.
Sí, ya lo he notado. Pues mira, un montón es mi número favorito. ¿Tantas veces puedes? ¿Eh?
Sí, oye, hagámoslo de alguna manera rara, que uno siempre quiere probar, pero que nadie se atreve a hacer.
¿Me dejas de piedra? ¿Qué modo de hablar es ese en una cría de tu edad?
Ajá.
Voy a buscar mi equipo de...
Una cría de tu edad, ¿eh? Ens has portat un fotograma de la pel·lícula Manhattan, de Woody Allen, una pel·lícula que, amb la perspectiva de tots aquests anys i l'historial del cineasta, amb la filla de la seva dona, de Mia Farrow, de la seva exdona, en aquest cas, fa posar els pèls de punta. I tu sobre,
sí,
Woody Allen tens algunes coses a dir, a fer algunes apreciacions.
Sí, sí. I és un personatge que m'ha interessat moltíssim.
Sí.
Crec que és un monstre, en el bon sentit de la paraula, del cine. Potser el que li faria el retret que és massa prolífic, és a dir, que fa masses pel·lícules, les hauria de fer menys i millors, potser, però aquesta és una de les seves obres mestres, Manhattan. Recordem que és una pel·lícula del 1979, sí, en blanc i negre, amb música, la famosa música de George Gershwin, i en el que hi ha, doncs, un repartiment impressionant, amb Diane Keaton, amb Marielle Hemingway, amb Meryl Streep, molt jove,
sí,
i explica la història d'aquest Isaac Davis, un neoyorquí madur, que es troba entre la dona, que és lesbiana, l'amant, que té 17 anys, i s'enamora perdudament de la nòvia d'un amic seu. I llavors la vol conquerir, la vol seduir. Clar, jo crec que el cas de Woody Allen és el cas d'un obsés per les lolites. És un Nabokov contemporani. És a dir, avui, per exemple, Nabokov mateix no podria escriure un llibre com Lolita, no? I Woody Allen té aquesta perversió. Ara, d'aquí a que ell sigui culpable, doncs això ho hauran de dir els jutges, ho hauran de provar, perquè també hi ha, doncs, la presumpció d'innocència, no l'hem de perdre mai de vista.
Però clar, les denúncies van apareixent.
Les denúncies apareixen. També he llegit alguns informes psiquiàtrics que desmenteixen algunes coses que ha dit d'aquesta filla adoptiva. És evident que ell després es va...
Però era molt jove, eh?
Era molt jove.
Però imagina't la postal familiar.
No, clar, és horrorós. Clar, Mia Farrow també és una dona que jo sempre l'he vist una mica desequilibrada.
Sí, però
eh?
Fer el pas a lligar-te a la filla adoptiva, sí, de la teva parella...
Horrorós, però tot això, mira, l'altre dia, sí, preparant-me la secció, vaig topar-me amb un pòstit d'aquests de Facebook,
sí,
d'un amic meu que vam col·laborar junts durant 4 anys a la televisió, que és el Toni Vall, és un crític,
sí,
molt bon crític de,
sí,
cine,
sí, sí, sí,
i va dir el següent, que ho he escrit per portar-vos-ho. Diu, 4 obvietats. Diu, molt a favor de denunciar l'assetjament, els abusos i els maltractaments. A l'1. 2. Molt en contra de la caixa de bruixes, de la caça
de bruixes. Sí.
3. Un tuit, una declaració, un reportatge no equivalen automàticament a culpabilitat.
Mm.
I 4. Si hi ha denúncia i es prova el delicte, càstig exemplar.
Mm.
Jo això ho firmo per això i per qualsevol cosa. És a dir, ha d'haver un equilibri evident perquè, clar, ara estan sortint molts casos i estic segur que moltíssims, com el Weinstein aquest, ja
sí,
només
sí,
l'has
sí.
de veure la cara de porc que té, no? Segur que tot va començar amb ell,
sí,
el
sí,
moviment
sí.
aquest del Me Too. Segur que n'hi ha moltíssims. Ara, és evident que tot això s'ha de provar. I un cop es prova, i un cop és veritat, i un cop tal, càstigs exemplars, però exemplars
de... El problema és que molts d'aquests incidents, moltes d'aquestes agressions, van passar fa molt de temps,
exacte,
llavors costa provar-ho.
I no es va...
I no es van denunciar...
I aquest és la gran vulnerabilitat del problema.
Aquest
és el gran problema. Però, per exemple, Woody Allen, si es prova... que va abusar a més d'una filla adoptiva i a més menor, etc. Doncs llavors, clar, aquest home és que ja la carrera se li ha d'acabar,
sí, sí,
i l'han d'empresonar per sempre.
Déu-n'hi-do les tres perles avui, eh?
Sí,
en
sí.
L'espai d'avui de l'Artur Ramon ha reflexionat sobre si ha de canviar la percepció d'una obra després de conèixer l'historial personal del seu autor. Gràcies per aquestes reflexions, Artur, i ens retrobem demà.
Fins demà.